la història i el patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet. Això i l'espai La vida en sol fa amb l'Oriol Casals fins a les 10.
Hola, molt bon dia. S'enlairen els primers efectius aeris després que més de 1.500 terrestres han treballat durant tota la nit per apagar el foc de l'Empordà. Aquesta nit, a diferència de l'anterior, les condicions meteorològiques han estat més favorables perquè hi ha hagut una baixada de les temperatures, la humitat ha augmentat i el vent ha deixat de bufar. Espanya afronta avui una subhasta clau per al finançament d'aquest any. El Tresor Públic espera col·locar entre 2.000 i 3.000 milions d'euros en l'emissió de lletres. A 3 i 6 mesos es tracta de l'última emissió de deute del mes de juliol, que arriba amb la prima de risc desbocada rondant els 640 punts bàsics. Avui serà enterrat a Cuba Osvaldo Payá, un dels dissidents més actius de l'illa i que va morir a 60 anys en un estrany i confús accident de trànsit. I en esports futbol, Tito Vilanova s'estrena avui a la banqueta del Barça en el primer amistós de la pretemporada. Serà al camp de l'Hamburg. Els jugadors viatgen tota l'expedició blaugrana aquest matí cap a la ciutat alemanya. I en bàsquet, partides aquesta nit al Palau Sant Jordi. Els Estats Units juguen contra Espanya en un partit que serà l'últim assaig abans dels Jocs Olímpics de Londres. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 2:15.
En primera persona. Una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passa un minut i mig de les 9. Ara sentirem el comentari que ens fa Manuel Milian Mestre, consultor, periodista i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Avui faig el comentari des de Madrid. Acabo d'arribar fa una estoneta a Madrid, procedent de Barcelona, i a l'avió he pogut llegir el periòdic. El periòdico, o periòdic d'avui de Catalunya, porta pàgines i pàgines i pàgines de fotos, d'informacions i comentaris molt il·lustratius d'aquesta catàstrofe social i humana que és l'incendi de l'Empordà. Un desastre físic, un desastre econòmic, un desastre humà, perquè hi ha 4 morts, un desastre psicològic per tanta gent que veu destruït el seu medi ambient, el seu entorn físic, i un gran desastre moral per una societat que no sap de tindre aquests desastres. No ens donem compte, però estem atacant la natura per una completa irresponsabilitat. La causa, segons diuen les notícies, han estat aquestes burilles, aquestes colilles llançades irresponsablement a la carretera, o en aquest cas concret, al lloc d'aparcament de la Jonquera. Diuen que n'han trobat més de 100 en aquell moment, en aquest lloc d'on va partir l'incendi. Això es diu irresponsabilitat ciutadana i personal. No hi ha abstracció. Sempre la irresponsabilitat se correspon a un individu, i si és un col·lectiu, a la societat. En segon lloc, aquest és el problema per mi més important que té en aquest moment la societat catalana i espanyola, la irresponsabilitat social i ciutadana. La gent s'ha preguntat com se comporta en públic. La gent s'ha preguntat com no respecta les parets de les ciutats. La gent s'ha preguntat sobre la merda que puntem a les parets, a les portes i a les botigues. No sabem quins pintors anònims, quins terroristes de l'esprai que malmeten tot el que és la bellesa d'una ciutat. Algú s'ho ha preguntat alguna vegada? Algun pare ha pagat les conseqüències d'aquesta agressió urbana? Jo crec que tot això és fruit i consciència d'una pèssima educació. És la conseqüència de que no hem sabut educar ni els fills, ni a tal vegada els mestres han lograt dominar la voluntat absolutament desmadrada dels nois a les escoles. Això és conseqüència d'una carència de la consciència del bé i del mal. Hi ha coses que no es poden fer, que és el mal, hi ha coses que sí es poden fer, que és el bé, o s'han de fer perquè és el bé. aquesta consciència bàsica de la conducta ètica està malmesa, està desapareixent de la responsabilitat individual, particularment de les noves generacions. Això és conseqüència d'una ausència de civisme absolut. Això és conseqüència d'una falta de solidaritat amb els altres. I els altres són les persones, els animals i la naturalesa. Què en farem d'aquestes històries tan estúpides contra les corrides de bous si després encenem el bosc i matem a milers de bèsties, de vaques, de bens, etc. On està la coherència? Parlem molt d'ecologia i no respectem el bé comú, que és el principi absolut de l'ecologia, protegir la natura, de la cria Sèneca, que la virtut era adequar-se a lo que eren les condicions i els manaments de la natura. Jo pregunto, és més bé comú que l'entorn, que el medi ambient, que la nostra casa? Si no s'entenen aquests conceptes bàsics, on les coses petites són immediates a cadascú de nosaltres, menys encara entendrem les coses grans i la responsabilitat o farem conscientment les coses grans. Lo petit és lo immediat, és la proximitat, és l'ente familiar, és l'ego, el jo. Lo altre, lo gran, és lo comú, és lo general, és lo social. Algú s'ha preguntat aquí per la nostra consciència social en uns moments de decaïment, de prostració, de frustració, de decadència econòmica? Si algú no s'ho ha preguntat, que s'ho pregunte, perquè potser descobrirà la raó de per què no s'ha de ser irresponsable i provocar els desastres com de l'Empordà. Bon dia.
La justícia passa a través del respecte dels drets dels pobles i de les nacions a disposar d'ells mateixos. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Vueling ha inaugurat ara fa unes setmanes el seu primer vol de Barcelona a Lourdes. D'aquest nou projecte, que es mantindrà fins a l'octubre, parlarem durant els propers minuts amb el responsable de màrqueting de la companyia Vueling, Lluís Pons. Senyor Lluís Pons, molt bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bé, com presenta la companyia Vueling aquest nou projecte que està tenint molta resposta entre la gent que vol anar a Lourdes o que va de pelegrinatge o que va amb motivacions religioses o personals?
Pues la veritat que força contents. Era un projecte nou, era un que havíem vist que hi havia també una necessitat i volien donar resposta a bastants milers de fidels que volen anar a Lourdes. I no només des d'Espanya, sinó també des del sud d'Europa. I vam posar aquesta ruta en marxa i realment molt contents.
Certament és molta la gent que vol anar a Lourdes, ni que sigui un cop a la vida. I fins ara, per a molts catalans, barcelonins i d'altres punts del país, Lourdes quedava lluny, perquè comportava hores i hores d'autocars. Això ara canvia, no?, gràcies a Vueling i al seu vol, perquè s'hi arriba en mitja hora, suposo, o així.
Sí, és un vol que dura entre 30 minuts i una hora, quan... i realment és molt ràpid. Els clients ara guanyen molt de temps, inclús quan mirem també molts passatgers que venen del sud d'Espanya, de Canàries, de Balears, pues també fan un vol amb escala a Barcelona i agafen aquest vol de cap a Lourdes a les 12:30 al matí.
És a 1:15 cada dia per aquells que estiguin interessats i fins a l'octubre, oi?
Fins a l'octubre. És dimarts i dissabtes a les 12:30 fins a finals d'octubre el tenim, sí, sí.
Dimarts i dissabtes, perdó, per tant, dos
Exacte.
Dies a la setmana,
sí.
I amb la possibilitat d'enllaçar aquest vol amb qualsevol dels pelegrinatges organitzats que s'organitzen des de nombroses entitats i diòcesis de Catalunya i del conjunt d'Espanya. Vol
sí.
ràpid, entre mitja hora i una hora, de Barcelona a Lourdes. L'aeroport està situat a Tarbes, al costat de Lourdes.
Sí, sí, és l'aeroport que tenim allà principal, i sortim també des del Prat. I també, a part de també de tota Espanya, també estem notant pues, molts clients que també venen de Roma i d'altres ciutats italianes, també. També volen anar amb avió, que tampoc tenien vols directes, i aprofiten passar per aquí, per Barcelona, per anar cap a Lourdes.
Avui parlem amb el responsable de màrqueting de la companyia Vueling, Lluís Pons, que ens està parlant d'aquesta línia de Barcelona-Lourdes. Com va sorgir la idea? Es va veure clar que era viable aquesta línia?
Sí, aviam, l'estratègia de Vueling d'aquest any és, també està per un apostant per un creixement a totes les ciutats franceses, i estem ara volant a 12 destins, i analitzant les diferents pues, ciutats i oportunitats que hi havia, pues aquí sí que vam veure que realment pues, a prop de Barcelona, a prop de Catalunya, pues, hi havia una ciutat on hi havia un flux important de fidels que hi anaven, com vostè ha dit al principi, almenys un cop a la vida molta gent hi va, i vam apostar per ella, i vam dir, pues, jo crec que hi havia l'oportunitat pues, per això, i perquè també tampoc hem vist que hi havia molts vols directes, i al final era una oportunitat que està tenint molt bona resposta per part dels clients.
Doncs des d'aquí saludem amb molt d'afecte aquesta iniciativa de Vueling, una iniciativa de la qual segur que poden prendre nota molts dels nostres oients, si no han sentit ja els nostres anuncis d'aquestes últimes setmanes sobre Vueling i els seus vols a Lourdes, que sàpiguen que poden anar amb avió a un preu raonable i gaudint del bon paisatge i també de la rapidesa, no?, d'arribar amb avió de Barcelona a Lourdes. Vol afegir-nos, senyor Pons, alguna cosa més, alguna recomanació
sí.
d'aquí a l'octubre?
No, jo crec que també el tema que vostè ara acaba de mencionar, el tema del preu, també estem amb els preus, també he estat mirant aquest dematí com els teníem, i estem a 34,99 tot el preu del viatge, o sigui que al final...
Això és més que raonable, eh?
És més que raonable, jo crec que un vol l'escurçar el viatge i poder-lo fer en menys d'una hora per 34,99, he estat veient i hi ha disponibilitat aquest preu, o sigui, jo crec que també és un valor afegit que també donem al client, i jo també el recomano, viatgem planificats. En quan el client pugui planificar el viatge en 2, 3, 4 setmanes, pues els preus realment són molt, molt assequibles. Que millor que esperar-se l'últim moment, on normalment els preus són més alts.
Entre els nombrosos viatges organitzats que hi ha i que hi haurà, recordem que Catalunya Cristiana, Ràdio Estel i el Club Més Amics en van organitzar un a Lourdes en avió, en Vueling, entre el 30 de juny i el 3 de juliol. Una experiència també compartida, en aquest cas.
Exacte, sí, sí.
Experiència que revivim, potser alguns dels qui ens escolten van poder anar a aquest viatge i en tot cas segur que el podran recomanar a altres oients, amics i coneguts. Hem parlat amb Lluís Pons, responsable de màrqueting de la companyia Vueling, vols de Barcelona a Lourdes, recordem els dimarts i els dissabtes a 1:15 del migdia, sortida de Barcelona. Qui vulgui més informació doncs pot entrar en el web vueling.com o adreçar-se a qualsevol dels punts o de les oficines de la companyia. Moltes gràcies,
Exacte.
Senyor Lluís Pons, que vagi molt bé i felicitats per la iniciativa. Molt bon dia.
Moltes gràcies, eh? Bon dia.
Adéu-siau.
Adéu.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Mentre Jesús s'adreçava a la gent, la seva mare i els seus germans que eren fora volien parlar amb ell. Algú li digué, la teva mare i els teus germans són aquí fora, que volen parlar amb tu. Ell li respongué, qui és la meva mare i qui són els meus germans? Llavors, assenyalant amb la mà els seus deixebles, digué, aquests són la meva mare i els meus germans. El qui fa la voluntat del meu pare del cel, aquest és el meu germà, la meva germana, la meva mare. Aquest fragment del capítol 12 de l'Evangeli de Mateu ens serveix avui de punt de partida per l'espai de família i matrimoni que compartim sempre amb la col·laboració dels equips de la Mare de Déu, en aquesta ocasió amb Enric Garí i Montse Teixidor. Enric i Montse, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia i felicitats a totes les Cristines.
Avui és Santa Cristina, efectivament, moltes felicitats i demà felicitarem els Jaumes,
sí,
també. Doncs Enric Garí i Montse Teixidor ens visiten com a membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Badalona i avui per parlar de les vacances i del desig de bones vacances. Però abans parlarem de l'encontre internacional dels equips de la Mare de Déu que s'està fent a Brasília, al Brasil, aquests dies, i on participen, entre molts altres matrimonis, els nostres col·laboradors Juan Carlos Pérez i Susi Lozada. Els tenim allà com d'enviats especials, silenciosos, però segur que molt actius.
I també del nostre equip hi han anat l'Anna Pedrós i l'Albert Mascaró, que són els responsables de Catalunya i Menorca. I estan allà i, bueno, a tots quatre desitjar-los una bona estada i fer-los una gran abraçada. La trobada va des de dissabte dia 21 a dijous dia 26, es fa a Brasília, i té un títol, i és atrevir-se a viure a l'Evangeli. Nosaltres hem de viure l'Evangeli, però a més hem de ser atrevits, perquè davant de tota la societat com està muntada, hem de ser atrevits i dir que som de Jesús i que creiem Jesús. És molt difícil això en el món actual, però hem de ser capaços de fer-ho.
Viure l'Evangeli en família, també. Aquesta és la gran lliçó, no?, que es pot treure d'una trobada com aquesta, compartir les inquietuds comunes.
Sí.
Nosaltres tenim aquest Jesús, que estem fent aquest vol en aquesta vida que no sabem cap on ens durà, que molts de cops tenim por de caure, però moltes vegades Jesús ens serveix com a paracaigudes. En aquest cas de que pogués anar les coses malament, doncs nosaltres tenim aquest paracaigudes que ens salva.
Doncs amb l'Enric i la Montse parlem d'aquesta trobada internacional dels equips de la Mare de Déu. Vosaltres n'heu participat en alguna vegada, o europea o espanyola?
No, nosaltres hem participat en les que es fan a nivell d'aquí de Catalunya, però les de sortides no hi hem pogut. Per dates no ens ha coincidit mai que ho poguéssim anar-hi.
No pot anar-hi tothom, però potser alguna vegada hi podreu anar, qui sap, no?
Sí, no, el desig hi és, el desig hi és.
Doncs a Brasília, des de dissabte passat i fins aquest mateix dijous, encontre internacional dels equips de la Mare de Déu amb el lema Atrevir-se a viure l'Evangeli. Avui, per exemple, hi ha testimonis sobre conflictes al món. Demà hi haurà una conferència sobre valor i raó per cuidar l'altre, també molt important això en la vida matrimonial, no?, cuidar l'altre, i després les noves responsabilitats dels equips de la Mare de Déu. També hi haurà l'Eucaristia cada dia. tot plegat amb sessions de matí i diferents activitats a la tarda, també salvant les diferències de l'horari amb el Brasil, que són, em sembla que 5 hores, 4 o 5 hores de diferència.
5 hores,
ara l'estiu. Bé, i anem al tema d'aquesta setmana, que és l'últim del cicle de reflexions. El pare Lluís Armengol, 5 anys després de la seva mort, li hem fet aquesta temporada el nostre particular homenatge, i avui en l'últim programa volem referir-nos a una reflexió que precisament és sobre les vacances, amb el títol de Bones vacances. És aquest gran desig que pot ser profund, sincer, o pot ser buit, superficial i purament formal, no? El Bones vacances ha de tenir un contingut, m'imagino.
Sí, ha de tenir un contingut aquest de poder satisfer doncs, aquests dies de convivència amb la família o també amb els amics, que moltes vegades quan arriba aquest temps, que tinguis unes bones vacances, i penses, i per què m'ho desitges si pràcticament no ens coneixem i no saps si podré fer vacances? Però és amb l'aspecte doncs, d'unes vacances d'enriquiment, tant familiar com amb els amics, i d'aprofundiment també amb la nostra religió i amb les nostres creences.
De canvi de ritmes a la nostra vida ordinària, de canvi de fets, d'apreciar coses que normalment no apreciem, el viatjar, no cal anar lluny. Molts cops viatjant a la vora casa, fins i tot amb transport públic, podem anar a conèixer festes majors, tradicions, que dius, aquí fan això? Sí, doncs aquí fan això, m'entens? O sigui, per exemple, avui és Santa Cristina, patrona de Lloret, fan una regata de llaguts que van des del poble de Lloret a l'ermita de Santa Cristina.
A Santa Cristina d'Aro, no?
No, a l'ermita de Santa Cristina.
També hi ha el nom de Santa Cristina de Castell d'Aro.
M'entens? Sí. I nosaltres hi vam anar-hi un dia i vam dir, però això què és? Diu, això té les seves arrels, en que Lloret era el poble pescador, i els pescadors, per agraïment, anaven fins a l'ermita de Santa Cristina, allà feien la missa, mengen, i aleshores tornaven l'imatge de Santa Cristina cap a Lloret. O sigui, una tradició d'aquestes que dius, jo això no mai ho hagués sapigut, m'entens?
Déu-n'hi-do els detalls que hi ha en la nostra tradició cristiana.
Sí, i això, voltant per aquí, per Catalunya, no cal anar-se, no, fins i tot per Barcelona mateix, et trobes que ara és època de festes majors i et trobes amb coses que dius, ostres, aquí fan això, i que és el que deia l'Enric, que no cal anar-te'n molt lluny per expressar doncs, que cada poble, cada ciutat, cada lloc té les seves tradicions que moltes vegades et sobten i que és molt important perquè així també pots anar transmetent tota aquesta cultura tan nostra amb gent molt propera, que hi ha vegades que la gent se'n va molt lluny, molt lluny, molt lluny i que no sabem el que tenim al costat de casa, que també és important saber-ho.
També com a espai de tranquil·litat de les vacances és bo agafar un llibre o agafar aquell llibre que tenim durant molt de temps sobre la tauleta de nit, que el anem veient i que el anem agafant i que el anem tancant i que el anem obrint, i ara potser sí que amb més repòs, amb més tranquil·litat, llegir-lo. Llegir-lo amb estones de 5, 10 minuts, 15 minuts. Doncs disfrutar d'aquests espais, d'aquestes estones de reflexió, de tranquil·litat.
El que es pot descobrir a l'estiu en temps de vacances no és només físic, no és només un monument, una platja, una muntanya, sinó també moltes vegades l'interior de la persona, els valors humans, en família, amb amics. És per això doncs, que podem trobar moltes coses a casa, o com deia l'Enric, també en un poble com és Lloret, ciutat ja, vaja, millor dit, on podem descobrir una tradició com la de Santa Cristina.
I tu ara mateix acabes de dir un nom, Lloret. Lloret sempre està associat a coses dolentes, m'entens? O sigui, quan surt Lloret, malament, ja hi som en turisme de borratxera, no sé què, doncs no. Lloret té un poble, té un poble de lloretencs que estimen les seves tradicions.
I tant. Doncs queda dit, acabem amb una reflexió final que fa el mateix Lluís Armengol. Retrobar-me amb mi mateix i amb el Senyor, diu. Tots portem a dins la font de la pau i l'esperança, però ens manca el silenci interior necessari per connectar-hi. L'estiu pot ser una bona ocasió per fer-ho. Potser hi trobarem el gust i desitjarem repetir-ho durant l'any. Podrem dir resumint que hauran estat unes bones vacances si tornem a casa amb el cor més ple de Déu, amb el desig d'estimar més, amb més ganes de viure. Doncs bé, amb aquest desig d'estimar més també agraïm a l'Enric Garí i la Montse Teixidor, com també al Juan i la Susi, que ens han acompanyat en altres moments durant la temporada, la seva participació. Voleu afegir alguna última cosa?
Només dir bon estiu a tots els oients i gràcies a Ràdio Estel per permetre'ns aquests minuts cada setmana.
A vosaltres per omplir-los amb molt de contingut cada setmana fins al setembre, si Déu vol. Molt bon dia.
Si Déu vol. Adéu-siau.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes. La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 69 00 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
L'altra cara del dia.
Tres minuts i mig i seran 2:15. Comencem l'espai d'Història, Art i Patrimoni. Hem seguit l'itinerari per les 13 catedrals de Catalunya, és a dir, les 10 amb diòcesi actualment i altres que són, per exemple, la d'Ègara, la Seu Vella de Lleida, i també la de Manresa, que és aquesta seu que no és catedralícia, però que també nosaltres la considerem catedral. Doncs hem fet aquestes 13 catedrals i avui parlarem d'Elna i de Perpinyà, en aquest espai que sempre compartim amb Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Bon dia, doctor Martí Bonet.
Bon dia a tots plegats.
Bé, doncs hem fet aquestes catedrals que són, les podem repassar ràpidament, Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Vic, Solsona, Urgell, Tortosa, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat, que són les noves sufragànies de Barcelona des de fa 8 anys, i després les velles d'Ègara, la Seu Vella de Lleida i la de Manresa. I ara ens n'anem a la Catalunya Nord, perquè parlarem d'Elna i de Perpinyà. Per què tenen aquesta importància, les d'Elna i Perpinyà? Sobretot la d'Elna.
Sí, realment és molt important, perquè representa, doncs, Catalunya Nord, i, per tant, nosaltres, a vegades, el fet de que siguin franceses actualment, potser les tenim de cantó, i és al revés, que allà hi ha coses molt interessants per Catalunya i per l'Església Universal. Parlar d'Elna i Perpinyà, en primer lloc, et trobes en dues catedrals. Hi ha una diferència d'uns quants quilòmetres entre un i l'altre. Després hi ha també una cosa molt important, que és el Crist Devot, que és una santa creu que existeix a Perpinyà, que és impressionant. Jo crec que és la creu de Jesucrist mort més bonica, però més tràgica que he vist en ma vida. I després, això, el fet que hi hagi dues catedrals, i també hi ha una cosa que és molt important, que és la Treva de Déu. Precisament allà es va establir aquesta institució que parlarem, de la Treva de Déu, que uns dies a l'any no es podia fer guerra, això gràcies a l'abat Oliva, i es va fer precisament a Elna. És, doncs, molt important aquesta diòcesi i aquestes catedrals, i que seria absurd que, si parlem de les catedrals de Catalunya, no parlem d'aquestes dues catedrals magnífiques, certament, perquè representen tot una fita molt important en la nostra història.
Coneixerem una mica breument una i l'altra, de la d'Elna i la de Perpinyà. Recordem que això de la treva de Déu doncs és un missatge que també fem nostre i que la humanitat ha fet seu a través d'altres esdeveniments, els Jocs Olímpics, el Nadal, no? La treva de les guerres.
Exacte,
que tant de bo fos definitiva.
Molt important és que l'Església imposi, tant en un cantó com en un altre, si són cristians, que no facin guerra durant uns dies a l'any.
Doncs ara continuem perquè són 8:45, fem la pausa d'un minut pels titulars amb la Carolina Costa i seguim amb la segona part de la història, l'art i el patrimoni.
Hola, molt bon dia. L'incendi de l'Alt Empordà, que des de diumenge ja ha arrasat gairebé 14.000 hectàrees, segueix fora de control, encara que la previsió meteorològica, que apunta que aquest dimarts el vent reduirà la seva intensitat, el conseller d'Interior Felip Puig ha assegurat aquest matí que pel vent en calma es donen les condicions per acabar de contenir el foc i estabilitzar també el perímetre. Espanya afronta avui una subhasta clau per al finançament d'aquest any. El Tresor Públic espera col·locar entre 2.000 i 3.000 milions d'euros en l'emissió de lletres. A 3 i 6 mesos es tracta de l'última emissió de deute des del mes de juliol, que arriba amb la prima de risc desbocada rondant els 640 punts bàsics. Avui serà enterrat a Cuba Osvaldo Payá, un dels dissidents més actius de l'illa i que va morir als 60 anys en un estrany i confús accident de trànsit. I en esports futbol, Leo Messi no viatjarà aquest matí a Hamburg, Alemanya, on el Barça juga avui el seu primer amistós de la pretemporada, el primer amb Tito Vilanova. A la banqueta, el jugador ha patit una contusió al bessó de la cama dreta. Fins aquí les notícies.
Passa un minut i mig de 9:45. Continuem amb l'espai d'Història, Art i Patrimoni, parlant de les catedrals d'Elna i de Perpinyà. Mossèn Martí Bonet, a Elna, hi ha, em sembla, un sarcòfag que ens vol comentar del bisbe Ramon Costa.
Sí, que es diu precisament Ramon Costa. La locutora fa poca estona que es diu Costa.
Sí, doncs, la nostra companya Carolina Costa.
D'aquest bisbe molt famós en el segle XIV, que va embellir doncs, la catedral d'Elna. La catedral d'Elna és una catedral molt bonica, romànica, molt antiga, però indica anteriorment que existeix la diòcesi d'Elna. Ja sabem que en el 568 existia aquesta diòcesi, de tal manera que hi ha un decret o una espècie de manament del rei visigot Lívoa que diu ben clarament l'existència d'aquesta diòcesi d'Elna, que és la diòcesi, igual com Girona, igual com Urgell, que estan al voltant dels Pirineus, i Solsona després, posteriorment. Heus aquí, doncs, la importància. El primer bisbe que coneixem es diu un tal Domne. Tenim documents del 571. Després també el cronista de l'època, Joan Viclarus, ens parla moltíssim d'Elna. Hi havia una litúrgia molt bonica, visigòtica, que era la que també s'usava doncs, concretament doncs, a Catalunya, en visigòtica, però que a l'arribar als francs la van destruir, podríem dir. Els francs van ser molt bons en segons quines coses, però amb altres tradicions visigòtiques i tot això no en volien saber res. De tal manera que la gent d'allà doncs, deien que preferien els moros que no pas els francs, és curiós. Però, de fet, en definitiva, doncs sabem que en el 759, o sigui, 50 anys després de la invasió, podríem dir, dels moros, doncs van ser alliberats pels francs romans. En quant a la consagració de la catedral actual d'Elna, és del 917 i és una nau central separada per les col·laterals amb pilars i que té tres absis, i un campanar i una torre anomenada, doncs, de la catedral, romànics. O sigui, és pur romànic, evidentment, català, en la part de Catalunya Nord. Es va intentar fer com a Barcelona, o sigui, existia la romànica, i es va voler fer una catedral gòtica, però allà es veu que els diners ja de bon principi faltaven i només queden com uns pilons a darrere, al voltant de l'absis, a darrere de tot, fora de l'església, que volien fer la construcció gòtica semblant a la de Barcelona. Se sap exactament que inclús van copiar les mesures de Barcelona, però no la van arribar a fer, simplement hi ha uns testimonis d'aquesta construcció que es volia fer. Existeix una cripta sota el presbiteri, un claustre maquíssim del segle XII, segle XIV, en capitells. Hi ha, per exemple, hi ha un capitell molt curiós que representen els tres reis dormint amb un sol llit, que jo moltes vegades insisteixo en això, que aquí a Catalunya els pobres reis els feien dormir amb un sol llit. Es veu que no tenien diners per pagar-se llit a part. Després hi ha un baldaquí molt gran, però aquest és un baldaquí, dintre de la catedral d'Elna, un baldaquí del segle XVIII, d'un tal artista Pere Navarro. Hi ha diversos retaules, el de Sant Miquel, de Santa Marta, sarcòfags de bisbes, Ramon Costa... Però Elna, com he dit al principi, és molt important perquè allà es va constituir una institució que anomenem Treva de Déu. O sigui, en l'any 1027 es construeix, o s'institueix, més ben dit, aquesta institució tan important que és la Treva de Déu, gràcies precisament a l'abat Oliba. I allà doncs, es va estendre per tota Europa. Realment, Elna és important, perquè en aquella època d'invasions, per un cantó i per un altre, el que tenia doncs, les esglésies en els Pirineus doncs, estaven més segurs. I, per tant, Elna té una importància cabdal en Catalunya i especialment en la Reconquesta. S'estenia en el Rosselló, en el Confluent, o Vallespí. Eren un lloc molt privilegiat, de tal manera que allà s'establiren totes les congregacions que us podeu imaginar. Per exemple, els sisters, els templers, els agustins famosos, els mercedaris nostres, els framenors, els dominics, els carmelites, els mínims, etc. És molt important, doncs, la diòcesi d'Elna, especialment a la Reconquesta. Quan ens podem preguntar, quan va passar, doncs, d'Elna a Perpinyà?
Aquesta és la gran qüestió, el canvi a la diòcesi actual.
Sí, és degut a que Perpinyà era la gran ciutat, podríem dir, Elna va quedar petita, podríem dir, d'habitants. I, per tant, a pocs quilòmetres, que està separada d'Elna de Perpinyà, en el 1602 es va considerar que es tenia de traslladar la diòcesi, o sigui, la capital de la diòcesi, a Perpinyà.
Doncs ja fa uns quants segles, eh?
Sí, es va establir precisament en la catedral, en la col·legiata que es diu de Sant Joan. És una església que, si no hi heu anat, agafeu el tren o agafeu el que vulgueu, però aneu-la a veure, perquè és molt maca. I de les coses que més sorprèn és el que en diem el Crist Devot. El Crist Devot, jo recordo, vaig fer una exposició a Millennium i el vam portar aquí, precisament, aquí a Barcelona. I és un Crist que té unes faccions en la cara autènticament d'un drama, d'una mort. I realment, doncs, no hi havia manera de que la gent se'l mirés perquè els hi feia por. Era una cosa molt curiosa.
Doncs el Crist Devot, una de les imatges importants de la catedral de Perpinyà, de la qual hem parlat avui, la catedral nova des del 1602, juntament amb la d'Elna, que és la històrica. No hi ha temps per més, però moltes gràcies, mossèn Josep Maria Martí Bonet, per la col·laboració avui. I durant tota la temporada, els dimarts i al principi de temporada, els dimecres, aquí en el primer cafè de Ràdio Estel, ens retrobem al setembre. Que tingui molt bon estiu.
El setembre, el dia 4, 3 o 4.
El dia 4, exactament. Sí.
I allà us presentaré ja un llibre. Que doncs és, que, tot això que jo us he explicat, allà ho tindreu.
Doncs molt bé, gràcies, mossèn Martí Bonet, bon estiu. I ara, després d'aquesta pausa, donem pas a l'espai La Vida en Solfa amb l'Oriol Casals, amb la col·laboració de Mútuam, serveis per a la dependència i també de la Fundació Roca i Pi.
Ràdio Estel, mitjà col·laborador oficial del Festival Internacional de Música de Cambrils, del 21 de juliol al 14 d'agost. Divendres 27, a la cripta de l'Ermita, Ricard Rovirosa. Dilluns 30, al castell de Vilafortuny, Soler Barrera Madagascar Trio. I dimecres 1 d'agost, al mateix castell, Marcelo Mercadante Quinteto. Tots els espectacles seran a les 10 de la nit.
Ràdio Estel, mitjà col·laborador oficial del Festival Internacional de Música de Cambrils. Ràdio Estel, sempre amb la cultura. Més informació a festivaldecambrils.cat. Aquest estiu, vine al cinema i acompanya els teus amics, els Cadells, en una emocionant aventura plena de misteris. Seran capaços de salvar la ciutat de Venècia abans la malèfica bruixa Cornella no la sequi? Gaudeix amb els Cadells de la fantasia, la màgia, l'amistat i l'humor. Els Cadells i el codi de Marco Polo, amb la veu de Carlos Latre. Ja al teu cinema. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a La vida en solfa, l'espai on expliquem la vida musical de les persones jubilades, de les persones grans. Hi ha persones que sempre han tingut una predisposició natural a cantar. Són aquelles persones que ja expressen amb una alegria i una energia especials. Avui en coneixerem una d'aquestes. La Rosa Maria Puerto, la guitarra i la veu li han posat la seva vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Jo sóc Rosa Maria Puerto Uria, tinc 67 anys, estic casada, tinc un fill de 24 anys, he estat mestra fins ara, fins que m'he jubilat. La meva afició és molt, molt, molt bàsica amb la música. Ja fa 12 o 13 anys que canto en una coral d'aquí del poble. Visc a Masnou i ja fa 25 o potser 28 anys que hi visc, però sóc nascuda a Barcelona, vaig néixer en el barri del Raval i vaig estar doncs, fins als 21 anys.
Coneguem la seva activitat.
Mira, jo de petita, ja de molt petita, cantava molt i, a més, xiulava molt. I la meva àvia, com a cosa anecdòtica, sempre em deia «Rosa Maria, no xiulis, que això és de xicots». Però jo prescindia, tu. Seguia xiulant i vinga a xiular. I quan ens ajuntàvem amb la colleta d'allà del barri, al carrer, doncs, em feien cantar. I jo cantava, però sense cap mena de complex. Les que se sentien per la ràdio aleshores, que eren cançons, doncs, per exemple, «Sombrero en vano entro en España», ritmes d'aquests que sortien per les músiques típiques de la ràdio d'aquell temps. I m'atrevia tot, i sense cap mena de por. Llavors, com que la gent els hi feia gràcia, doncs mira, jo ho feia. Primer vaig anar a l'escola del barri, però en què vaig em van posar a l'escola de la Sagrada Família, que era de monges, allà al carrer Vinyó. I allà, com que cultivàvem molt també l'aspecte aquest musical, de seguida vam veure que tenia doncs, qualitats per cantar i aleshores em van posar a la coral, al cor d'allà de l'escola. I quan hi havia doncs, les primeres comunions o quan hi havia alguna festa o així, doncs a la coral cantàvem. I jo hi disfrutava, però moltíssim, moltíssim. Hi havia una noia que ens ensenyava cançons populars i després també ens va ensenyar cançó gregorià, bueno, música gregoriana. Vull dir, fem una miqueta com de poti-poti, no? Les cançons populars, per exemple, era molt en castellà, perquè es cantava molt en castellà, com per exemple, una tarde me fui al campo con el ai, ai, ai. Vull dir, cançons que ella veia que la canalla poguéssim disfrutar. Vaig començar piano, però no em satisfeia perquè el solfeig m'agradava, però després del moment de tocar el piano, quan tenia que anar a tocar amb gent, més aviat em posava com una mica nerviosa. I vaig descobrir que potser la guitarra era el meu instrument, perquè me'l podia emportar amunt i avall, m'agradava molt anar d'excursió, i llavors vaig pensar, la guitarra te la pots emportar amunt i avall, en canvi el piano no. Agafaré la guitarra i em vaig aficionar a la guitarra.
Baixarem dalt dels cims amb el cor alegre, baixarem a les valls quan es faci fosc, mor el foc a la nit freda.
La vaig aprendre, primer que tot, hi havia un xicot que anava jo a classes de guitarra, amb acords, i després ja vaig agafar un... Saps d'aquests cursos del CCC? Doncs pues vaig agafar un curs del CCC i vaig anar fent poc en poc. Tenies els llibrets de solfeig i aleshores estava molt ben explicat perquè hi havia doncs, els noms de les notes, les posicions que tu tenies que anar posant i llavors introduïen curtes melodies i senzilles i aleshores anaves fent poc en poc. I després ja com que vaig veure que si anaves d'excursió, que si anaves en juvenalla o que si jo anava amb el meu grup, ens ho passàvem també, jo la guitarra era el meu instrument. El seu mestre, doncs la meva guitarra estava a la classe i aleshores quan la canalla, allò que estaven doncs una miqueta cansats o així, cantaven doncs, moltes cançons doncs acompanyant amb ritme, els feia posar doncs de peu dret, ja no allò estàtics d'estar asseguts i quiets, distensionava la gent i estàvem molt a gust. I llavors ja em deien la Rosa Maria, la de la guitarra.
Visca el dia, la 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 bona nit.
Més cap aquí, a la coral, bueno, això va ser... Vaig saber que hi havia una coral. I sempre m'havia fet molta gràcia de poder-hi participar, però allò que tenia una miqueta com de recel, de dir un dia, dir que jo vull cantar en aquesta coral, no sé, potser em faran alguna prova i em diran que no, o potser no tenen espai com per poder dir entres o no entres. Vull dir, tenia una mica com d'interrogant i una mica d'incertesa. Però em vaig decidir. La que és directora, doncs em va fer una prova i em va dir, que has cantat tu a altres llocs? I jo llavors li vaig explicar una miqueta doncs, la meva trajectòria i diu, doncs sí. A més ets contralt i ens dirà molt bé perquè reforçaràs la corda. Ja em dirà prou bé. Al començament, com que eren molt... A veure, peces que, per exemple, Händel, Mozart, també hi havia part d'aquesta menys dura. I aleshores, doncs, aquella és més fàcil. Però, clar, quan ja entres, que si l'Aleluia de Händel, que si ara la missa de Mozart, que si el... No sé, em va resultar una miqueta dificultós al començament. Però després em vaig anar habituant i em sentia molt a gust. El que sí que vaig notar que va molt bé quan t'ajuden a fer la veu de saber posar-la bé per poder cantar. I el com respirar, quan et fan exercicis d'aquest tipus, jo crec que això ajuda molt a poder cantar més desahogat, més a gust, més lliure. Bueno, a magisteri això ja t'ho fan, però és poc. Jo considero que a magisteri hauria d'haver, bueno, que potser ara ja l'hi ha, haurien de tenir-ho molt present, el com posar la veu per poder arribar a tothom sense cansar-te i que les cordes vocals no pateixin. I això a la coral doncs, és un aspecte que hem anat treballant-ho bastant. I això ajuda molt, eh? A veure, ara estem fent... Perquè com que estem preparant la missa del Dia de Rams, ara tenim Mozart. I després també tenim Dubois, que començarem ara, una missa d'ell. És de tres veus, en lloc de quatre és de tres, i ens va dir la directora que li semblava molt oportú, perquè així no forces tant, perquè els homes estem una miqueta mancats. I va dir, doncs, bueno, aquesta que és de tres, com que unim llavors els tenors i els baixos, doncs mira, ens anirà prou bé. I ara és el que estarem treballant. A part de les cançons típiques que ja tenim, doncs, d'un folclore més popular. D'aquí del poble vam fer una que se'n diu Les Papones, que això a la gent del poble els hi fa molta gràcia. Vull dir, ja anem mirant un repertori que sigui agradable, que no sigui una cosa feixuga, però que sempre posem alguna cosa de diferent estil, perquè la gent també penso que és un cultiu musical que també se'ls ha de donar. Allà es dona una relació molt, molt amical, et sents molt a gust i jo em sento molt acollida per tothom i molt, amb una relació molt col·loquial i molt agradable. Estàs molt distensionat.
La Rosa Maria Puerto també fa d'altres activitats musicals. Una d'elles és ensenyar a tocar la guitarra a un noi amb discapacitat. Després ens ho explicarà. I veurem també com, sense saber-ho, està fent alguna cosa molt pròxima a la musicoteràpia. Abans, però, recordem què és la musicoteràpia.
Parlem amb Isabel Roca, musicoterapeuta.
Com definiria la musicoteràpia? Doncs és això, no? El saber estar, que el saber estar és potser el més difícil del musicoterapeuta, no? Perquè quan saps estar, després pots posar la música. És a dir, la música és molt important a nivell formal, però també saber quina música, quin to, quin ritme, això és difícil. O sigui, jo sempre ho dic, la feina de musicoterapeuta és difícil, perquè la musicoterapia té que saber equilibrar totes aquestes coses. Que no pesi més la música que el saber estar, que no pesi més el saber estar que la música. Llavors, el musicoterapeuta ha de saber jugar, no?, amb aquests dos elements. El saber estar té molt a veure amb l'escolta activa. Moltes vegades dius, tindré aquest grup, em vaig a preparar aquesta sessió, faré això, faré allò... I arribes i l'ambient t'està dient que res de tot el que estàs planificant és apropiat per aquell moment. Llavors has de saber escoltar què és el que necessita el grup i donar-li. Això quan és un grup i quan és una persona exactament el mateix. Tu entres en una habitació i no saps el que et trobaràs. No saps si trobaràs el familiar, no saps si aquella persona que aquest dia tindrà ganes de cantar una cançó que et va ensenyar el dia abans que li agradava molt. No saps mai què és el que hi ha, no?, en aquell moment. Llavors, com a professional has de saber estar molt en el moment present i saber escoltar i posar energia on notes que em falta. Energia és una paraula molt així, però en musicoteràpia doncs, seria posar música. Posar música on fa falta, en el lloc que fa falta, i si fa falta o no fa falta, perquè potser en aquell dia no fa falta música. Per tant, saber estar, jo penso que és això. Primer de tot, saber escoltar.
Voleu compartir la vostra història musical? Voleu ser els protagonistes de La vida en solfa? Escriviu-nos a gransamics@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
I ara temps per conèixer algunes músiques preferides de la Rosa Maria, que ens explicarà també el treball que fa amb aquest noi amb discapacitat.
Doncs aquesta cançó és una cançó francesa, que és d'en Claude Debussy, i el títol d'ella és Hivern bonetes qu'en vilain. Bueno, és el que jo entenc d'aquest text. L'hivern és una estació que, per dir-ho d'alguna manera, com si prengués part de vida. I aleshores, quan arriba la primavera i torna a ressorgir el que és la vida, doncs l'hivern queda retirat. Debussy, jo el trobo que és un compositor que t'arriba molt a fons, a mi, personalment, perquè n'he encantat diverses d'ell. I aquesta concretament potser perquè la vam treballar molt i la disfrutava molt. A mi em donava una profunditat, jo diria. Ja no pel contingut de la lletra, sinó per ella mateixa, per la melodia, més que res. Perquè a mi a vegades les músiques m'entren més que no pas la lletra en si, a vegades sí, però m'entren molt més la melodia, em quedo sempre molt més amb la melodia que amb la lletra, de sempre, eh? no em costa la melodia i de seguit et diré l'agafo de seguit o no m'acaba de fer el pes. En canvi, la lletra és després que l'he d'anar doncs, treballant, memoritzant i tal, però el que més és la melodia. Si la melodia m'entra, oh, la disfruto. Encara que a vegades la lletra penso, bueno, tampoc no està malament. Aquesta cançó m'hi va donar molta serenor, el fet de cantar-la. Em donava serenor interna. Jo crec que m'ha arribat molt, molt, molt al fons. Ha sigut aquesta, la que em dones força, quan vam fer lo de la marató aquella. A mi aquella em va agradar moltíssim, però molt. I vaig estar uns dies que aquella cançó era la que em perseguia a tota hora.
Quan estic trist i els ànims tinc per terra, quan no he previst que el cor em tracti així. Jo vull sentir la força que tu em dones i que estem junts fins que arribi la nit. Em dones força.
Em van enviar un mail que hi havia gravat de quan va anar a Montserrat el xicot i amb l'Escolania. I a partir d'aleshores vaig pensar, a veure si... I el dia que van fer el recull de lo de la marató i van sortir a cantar, just hi havien quasi acabat. Soc tan fort. I llavors em van regalar el CD. La meva germana, que sabia que m'agradava molt, em va regalar el CD. I saps allò que, moment que tenia, moment que posava, quan estava sola, que posava la cançó que estigui, inclús jo també la cantava. I jo, que sóc contralt, cantava com si jo fos el nen. Però saps allò que dius? Amb una pau i una... Em va omplir molt a mi aquella cançó. Et porta com el transcendent, per mi, eh? Per mi, em portava el transcendent. Una vida que dius, vas com si fos el més enllà. I aquesta m'ha omplert molt últimament. Ara, últimament, doncs, hi ha un noi amb una discapacitat física una miqueta important. És física i psíquica. Té uns 20 anys, li agrada la música, i ara hem començat a fer una miqueta de guitarra. Vaig anar a una llar de ballets. Jo tocava la guitarra i els hi tocava cançons i així. I la senyora aquesta treballa en aquesta llar. I em va dir un dia, diu, ai, si tu toques la guitarra, tu podries ensenyar una miqueta al meu fill? I jo li vaig dir, per mi no hi ha cap problema. Ja fa potser un parell de setmanes que hem iniciat. No ens coneixem gaire perquè fa molt poquet que hem iniciat. Miqueta en miqueta es va obrint, em va explicant coses, que va a un centre, que aprèn, ell diu que va allà a aprendre, que això és molt important. I aleshores ell diu que li costa molt perquè les posicions, això de posar els dits, de la mà esquerra... Però bueno, jo crec que miqueta en miqueta va agafant ganes. Cantar, ell diu que no. Jo li dic, no t'amoïnis, ja cantaré jo. I tu aleshores tocarem una miqueta. I ara anem fent treballar una miqueta la mà esquerra, que és la més dura, però l'altre dia ja vam iniciar la mà dreta perquè no se li faci tan feixuc. I de moment veig que no es retira, sinó que al contrari. I per ell, com que és una faceta que li agrada, que és la música, això també jo crec que li donarà una satisfacció de viure i veure que pot fer alguna cosa més de les que fa. I això jo crec que és important per ells. És que a mi la música sempre m'ha omplert molt, molt. Ni que sigui escoltar-la, simplement escoltar-la, allò de dir, doncs alguna peça de música clàssica, i m'encanta. I allò que a vegades dius, un dia, et poses una música mentre fas feina o mentre llegeixes, i m'omple molt. A mi la música m'omple molt. Em relaxa. Jo diria, la paraula aquesta és que m'omple, em dóna vida.
Em dones força per sempre.
La cançó del Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat la podem dedicar a persones que ens han donat força, però també li podem dedicar a la mateixa música, l'art dels sons, que ens omple, que ens dona vida i ens dona força. Tot això tenim si posem la nostra vida en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Avui moltes felicitats a les que porteu el nom de Cristina. Avui és Santa Cristina, el vostre sant, i també avancem la felicitació als Jaumes pel seu sant demà. Hem estat amb vosaltres, els del primer cafè de Ràdio Estel, des de les 8, amb el Jordi Carretero, el David García, la Sara Cruz, la Carolina Costa i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu un molt bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.